James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almón es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem de vigilància i control. Vigilància i control a través de càmeres, càmeres del segle XXI, no com aquelles càmeres que veiem a les pel·lícules connectades a una gravadora de cinta que sempre acabava perdent-se la cinta o fent-se malbé, ni de les càmeres connectades a un centre de monitors o on un vigilant ha d'estar constantment vigilant cada monitor a veure què passa. No, estem parlant de càmeres que graven a través d'internet, remotament, amb la qual salvem i mantenim la integritat de la gravació, i càmeres connectades a intel·ligència artificial, capaces de elles soles de saber quan una situació requereix una alerta, una alarma, o capaces de fer reconeixement facial i saber qui està entrant en aquell moment, en aquell lloc, i si ha o no ha d'entrar. En fi, un tema realment interessant que ens presentarà l'Albert Cortada, president i fundador de Gentic, l'Associació d'Empreses i Professionals de les TIC, i també fundador de ControlCat. Albert, benvingut.
Gràcies, Tomàs. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
No, moltíssimes gràcies a tu per donar-nos o brindar-nos el teu coneixement. Vinga, Albert, parlem de càmeres connectades. Tu d'això en saps una mica perquè tens una plataforma, una empresa, no sé com dir-li, que es diu ControlCat. Potser si ens expliques a què es dedica ControlCat tindrem una primera introducció al tema. Endavant.
Perfecte. Doncs mira, ControlCat és una empresa especialitzada en sistemes d'anàlisi de vídeo intel·ligent pel món de la seguretat i mobilitat dins dels municipis. I diguéssim que el nostre àmbit inicial d'actuació són tots els municipis de Catalunya, on integrem doncs càmeres amb intel·ligència artificial.
Vinga, càmeres de vigilància, això ho veiem a les pel·lícules, està molt bé. A les pel·lícules encara veiem que tiene usted la cinta i amb una cinta de veia que se recuperen. Evidentment estem parlant, has dit paraules majors, has dit intel·ligència artificial. Vinga, amplia el tema. Què vol dir una càmera connectada? Suposo que el núvol, evidentment, no podem destruir la gravació, però intel·ligència artificial, què fa la intel·ligència artificial amb aquestes càmeres?
Doncs mira, primer t'introduiré una breu ressenya d'on venim, per entendre una miqueta. El món de la seguretat, hi ha empreses de seguretat de tota la vida, com tu deies, empreses que connectaven monitors amb un cable coaxial a unes càmeres i es veien allà, i nosaltres venim del món tecnològic. Portem 30 anys dedicant-nos a tecnologia i d'aquí surt ControlCat. Llavors, el que fem és complementar tots els sistemes de videovigilància amb tecnologia. Ara, actualment, com hem comentat abans, les càmeres disposen d'unes tecnologies que permeten que la seguretat sigui molt proactiva, és a dir, que no hi hagi, no siguin les persones que es dediquen a seguretat exclusivament a analitzar les imatges, sinó que les pròpies càmeres instal·lades analitzen coses prenen decisions i ens diuen, què passa, no? Per posar-vos un exemple per entendre-ho. Doncs, per exemple, doncs, posem una càmera en un carrer que estigui doncs, vigilant events que algú ha de, hem d'entendre que algú ha d'incorporar aquesta intel·ligència, eh? Però estem en una càmera que estigui en un carrer i que en aquest carrer s'ha doncs, doncs, detectat doncs, que hi ha gent que trafica amb drogues, per exemple, no? Llavors, hi ha escenes que coneixen els cossos de seguretat que diuen, escolta'm, si en aquesta escena a les 3 del matí hi ha 5 persones reunides davant d'aquest lloc, és una escena anormal i, per tant, hem de fer alguna cosa. Amb un sistema tradicional que no hi hagués una anàlisi amb intel·ligència artificial, doncs hi hauria un senyor mirant-se al monitor contínuament i a tal hora veuria alguna cosa i faria alguna cosa. En aquest cas, les pròpies càmeres aprenen i, per tant, quan interpreten una escena en la que hi ha 4 persones reunides xerrant a les 3 del matí, tal, es genera una alerta. I aquesta alerta avisa els cossos de seguretat, val? Doncs via doncs push amb un mòbil, amb Telegram o amb diferents eines. Aquesta seria una de les primeres utilitats.
Quin conflicte pot haver-hi amb el tema de protecció de dades o de protecció de la intimitat? Perquè, clar, a mesura que avança el tema de la vigilància, avança el tema, per l'altra banda, d'entitats i organismes que estan en contra d'això. Com està aquest tema aquí a Espanya o a Catalunya? Sí.
D'això, evidentment, farem una pinzellada. És un tema molt, molt, molt important. Farem una pinzellada perquè això és molt llarg. ¿Vale? Tindrem diversos programes només parlant del tema de privacitat i de l'aplicació de la llei. Però hem d'entendre un concepte bàsic. És que les càmeres només les pot gestionar i veure personal autoritzat. I el personal autoritzat són dos casos. Cossos de seguretat o empreses de seguretat privada homologades. Val? Per tant, aquestes imatges només les veuen personal autoritzat. I, evidentment, quan hi ha, abans de posar una càmera en qualsevol lloc, hi ha una entitat, que és la Comissió de Dispositius de Videovigilància, que és la que autoritza posar una càmera determinada en un lloc determinat. I s'ha de justificar la proporcionalitat de la invasió de la possible intimitat i la raó per la qual es posa una càmera. És a dir, si s'han produït robatoris, si s'han detectat drogues que, fets delictius que estan justificats i registrats amb denúncies i que s'han de justificar, la Comissió de Dispositius de Vigilància ho analitza i confirma si es pot posar una càmera o no es pot posar una càmera. Però realment la part important és aquesta, només la personal autoritzat.
Ara una pregunta curiosa, perquè també tornant a les pel·lícules que veiem sobre càmeres. El delinqüent sap on està la càmera i el primer que fa és inutilitzar-la. Llavors, en aquest sentit, què és millor? Que la càmera sigui visible perquè sigui dissuasòria o que estigui completament amagada precisament perquè no la inutilitzin?
Segurament hi haurien dos escenaris en el que o diversos escenaris en el que seria recomanable una cosa o l'altra. Però, en principi, en general, i en els nostres casos, que muntem càmeres en municipis, també muntem càmeres, a part de municipis, també les muntem en entitats privades com urbanitzacions i altres llocs, doncs depèn, no? Però les càmeres són dissuasòries, això ho han sigut sempre, i, evidentment, eviten coses. A part, per inutilitzar una càmera s'han de tenir en compte que són càmeres que estan autovigilades. És a dir, és molt probable que hi hagi una càmera que estigui vigilant en les zones de seguretat. Amb la qual cosa no és molt habitual que s'utilitzin els punts de càmera. No es passa. O sigui, passa molt, 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 molt poc. Per tant, és millor que es posin i que es vegin i que estiguin dissuasòries.
Bé, ara parlem de vehicles, no solament de matrícules, sinó ara també estem veient a la tele que les càmeres de la DGT analitzen si estàs amb el mòbil a la mà, etcètera, etcètera, etcètera. En aquest sentit, vosaltres o aquí, què s'està instal·lant? Amb matrícules i potser més enllà de matrícules.
Sí, correcte. Com hem comentat, ara, per exemple, el que hem comentat fins ara és una anàlisi de vídeo. Val? No hem comentat el tema de matrícules, que és una part molt important, de la qual nosaltres posem una plataforma de gestió molt important. No? En els vehicles, doncs, per exemple, doncs, s'instal·len càmeres a sobre de vehicles policials, per exemple, que el que fan és llegir matrícules. I a partir d'aquesta lectura de matrícules es poden treure moltes dades. No? Si, per exemple, doncs, hi ha cotxes robats o hi ha cotxes que estan denunciats o que no estan incomplint doncs, temes legals, com pot ser el compliment de la zona de baixes emissions, bueno, moltes coses. No? Però, a part d'aquestes càmeres externes, s'estan instal·lant, nosaltres estem en projectes, instal·lant càmeres dins dels vehicles policials per vigilar la zona de detinguts i després unes càmeres exteriors que, a part de les matrícules, el que fan és vigilar una escena exterior. És a dir, quan un policia, uns policies van a una zona determinada a mediar amb un conflicte, doncs automàticament, quan s'obre la porta, o depèn de com estigui muntat el dispositiu, o per tant un botonet, automàticament aquella càmera comença a gravar l'escena. En la qual cosa doncs, tenim una prova gràfica, no?, de del que pot passar en un moment de perill. No? I qui diu, igual que sean els vehicles policials, evidentment es posen càmeres amb autobusos per controlar doncs, a l'interior del que està succeint dins d'un autobús. Hi ha càmeres unipersonals, càmeres que porten els propis policies a sobre, que aquestes càmeres també estan gravant escenes, no? I, per tant, tot això s'ha de gestionar des d'un centre de control que permeti doncs, actuar quan hi hagi un tema de perill. Ara fa 2 dies també, amb el problema, amb el assassinat d'aquest taxista a Barcelona, també s'estan proposant posar càmera als taxis, que creiem que és molt bona idea, perquè és un element de protecció per aquest col·lectiu. Igual, amb el tema de vehicles, realment doncs, les ambulàncies també són vehicles on pot interessar perfectament tenir una càmera que estigui registrant el que succeeix.
Ara, centrem-nos en les matrícules. Què es pot fer en una urbanització o en un... o igual, al carrer, o què s'està fent? O sigui, a la praxi, de veritat, quina anàlisi, més enllà de la policia, què s'està fent? Obrir la porta al garatge, jo què sé. Què s'està fent? No? Detectar vehicles robats?
Correcte. Bueno, és una part molt important i és la part, diguéssim, en la que nosaltres hem invertit més recursos i en la que disposem d'una plataforma que és líder a Catalunya a nivell de gestió de matrícules. I què fa amb això? Doncs el que fem és llegir una dada que és la matrícula. Val? Aquesta matrícula, la dada que tenim és la matrícula, l'hora on s'ha registrat aquesta matrícula, la ubicació on està la càmera, si podem saber el model, el color i la marca del vehicle. I amb això el que es fa a nivell de seguretat és que es comparen amb llistes d'interès policial i automàticament, si per exemple per un lloc determinat passa un vehicle robat amb una denúncia, automàticament surt una alerta als agents que van immediatament a reaccionar sobre això. A part d'això, doncs, hi ha el tema de control d'accés a zones restringides. A partir de la matrícula, jo puc decidir si un cotxe pot entrar, a quin horari pot entrar, si és un veí, si és un comerciant, amb un calendari puc decidir. I després hi ha una part molt important que hem desenvolupat per l'Ajuntament de Sant Cugat i que és de les dues zones, que és la plataforma de zones de baixes emissions, també a partir de les matrícules, no? Que és un que aquesta part és la més disruptiva, la més important i en la que també una de les que estem tenim un lideratge, ja que hem estat durant molt de temps desenvolupant aquesta aplicació, que està absolutament operativa.
Un tema més conflictiu, però que està totalment actual i que la Xina ho practica a tope, reconeixement facial. Teniu, en quina mida està funcionant temes de reconeixement facial? Que jo vaig pel carrer i sóc un delinqüent i una càmera em veu i pip, pip, per quan des d'una alarma, ai, d'una matrícula, és la meva cara.
Nosaltres, en reconeixement facial, no tenim cap instal·lació activa que estigui fent reconeixement facial. És un tema molt, molt, molt sensible, perquè aquí ja entrem en una part de privacitat i de legalitat molt sensible. I tant la normativa espanyola com la normativa europea és molt restrictiva en aquest sentit. Per tant, en espais públics difícilment veurem el reconeixement facial, a no ser que sigui doncs per una ordre judicial o perquè hi hagi una investigació en curs o... Però realment sí existeix la tecnologia. Val? També la tecnologia de reconeixement facial, el problema que té és que li falta molt per afinar. Val? Per què? Perquè el reconeixement facial, quan hi ha segons quins trets facials, doncs no és fidedigna totalment. Per tant, aquí encara li queda molt, molt, molt perquè sigui realment efectiva.
Hem parlat de càmeres instal·lades fixes a un poste, a un edifici, a una urbanització, càmeres que porta un agent a sobre, a la seva roba. Un altre tema que està de moda són els drons. Hi ha
Correcte.
càmeres? Hi ha drons càmeres?
I tant, i tant, i tant, i tant. I ara mateix, doncs, en aquest cas, hi ha moltes policies locals que ja tenen el seu dron i per captar imatges. I, per tant, evidentment, el dron és un element de seguretat, un equip de seguretat molt, molt important. Aquestes càmeres, el mateix. Bàsicament estem parlant sempre de càmeres connectades amb una plataforma, que aquesta plataforma és la que analitza i que li dona tota la informació i les estadístiques de seguretat i de mobilitat en els usuaris. En el cas dels drons, van connectats per 4G o van connectats per Wi-Fi, van connectats a aquesta plataforma. I, evidentment, doncs, li dona unes possibilitats a la policia realment molt potents.
Vale, algú ens està sentint ara i diu, vale, jo em vull posar una càmera, però comencem pel principi. Una càmera simplement quieta, que està gravant sempre, continu, que ara ens diràs quant temps guarda la gravació, i simplement vull això, una càmera que gravi per si passa alguna cosa, no vull ni alarmes ni res, la càmera i algú com vosaltres que guarda la gravació. De què estem parlant? De cost. O sigui, perquè, clar, això també ens espanta. Això serà complicadíssim. Explica'ns això, quant temps guardarà aquesta gravació i a sobre quant em pot costar instal·lar això a la meva oficina, a la meva fàbrica. Una càmera que vigili, simplement.
Sí, a veure, tot depèn de què es vulgui dedicar a aquestes càmeres que s'instal·len. Val? Les gravacions, en principi, ho marca la llei. Val? La llei marca que tu no pots guardar imatges més de 30 dies, que són un espai necessari per poder fer una investigació, per fer una búsqueda forense d'imatges, o el que sigui. És molt complicat respondre't això en preu. Per què? Perquè, bueno, una càmera d'una oficina per fer segons què, doncs et pot costar 500 euros una càmera instal·lada. En canvi, una càmera amb lectura de matrícules, intel·ligència artificial i depèn de quin espai estigui, doncs pot ser un cost molt més elevat perquè necessita infraestructures. Per tant, és complicat respondre't això. Portaria a confusió, no?
Val,
Donar-te un preu.
val. Val. Doncs sí, jo crec que ha estat superinteressant tot el que ens ha explicat. Estem arribant al final del programa. Com sempre, m'agradaria ara, com ha dit que algú ens està sentint, t'he fet una pregunta que no has contestat, però contesta d'una altra forma. Primers passos, realment m'interessa el tema i vull posar a part de trucar-te tu, però un consell per algú que vol començar a tenir una vigilància amb càmeres. Què ha de fer?
Bueno, el primer que és algo que ja saben, val? Que és l'objectiu que tenen, que és lo primordial, l'objectiu que tenen a l'hora de posar càmeres, que és el que volen fer. I a partir d'aquí és doncs, contactar doncs, amb algun professional que es dediqui al sistema de videovigilància i fer un disseny del sistema que necessita i l'escalabilitat que pot tenir. És a dir, potser inicialment amb dos càmeres en llocs determinats pot tenir prou, però el que sí que val la pena és fer un disseny de tot un sistema pensant en un futur, no? Sabent doncs, a on es vol arribar. Per tant, et diria, bàsicament, el més important d'un sistema de vigilància és aquest disseny en el que han d'intervenir doncs, professionals de seguretat, de tecnologia i els professionals també de la pròpia empresa que saben els llocs on s'han de cobrir els espais, no?
En 30 segons, una instal·lació molt sofisticada, què seria? O què és el que heu fet més sofisticat, més complexa? 30 segons.
Vale. Doncs el més complex o les instal·lacions més complicades serien instal·lacions en la que combinem intel·ligència artificial amb analítica d'imatges i tota la plataforma de lectura de matrícules, que incorpora, doncs, sobretot, zona de baixes emissions, control d'accés a zones restringides, control de pàrquings, i tot això genera una informació de mobilitat i de seguretat que serveix perquè, doncs, per exemple, doncs, els cossos de seguretat dissenyin el pla de seguretat i l'àrea de mobilitat pugui dissenyar, doncs, per exemple, doncs, com repartir el tràfic o com repartir en el municipi el tema de tràfic.
Bé, Albert, com sempre, interessantíssim, però com sempre el temps se'ns tira a sobre i se'ns acaba, hem d'acabar l'entrevista. Gràcies. Crec que realment ha estat interessant i molt profitosa. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem de la maduresa de la joventut i ho farem amb La zona prohibida, d'en David Cirici. Aquesta novel·la es va publicar el 2013 i ho va fer l'editorial Fanbooks. Us faig una breu ressenya de la història. La història ens situa en un futur on un virus ha provocat una pandèmia mundial d'efectes devastadors, sobretot per la població major de 30 anys. Per aquesta raó, els adults el que han fet ha estat crear tota una sèrie d'escoles allunyades del focus de la pandèmia on s'educaran les noves generacions, les generacions que sortiran després d'aquesta pandèmia. En una d'aquestes escoles trobem a dues germanes, la Daya i la Inge, que viuen en aquest entorn totalment protegides i alienades del que passa al món exterior i que s'estan preparant per el dia de demà, veure quina és la feina que han de fer. En aquestes escoles un dia es produeix una inundació que col·lapsa tot el sistema i elles, juntament amb un centenar de noies que hi conviuen, han de marxar. Han de marxar per anar a buscar un altre lloc on viure. Al sortir de la seva escola, s'adonen que el món exterior no és ben bé com els hi han explicat o com han vist en els llibres que a l'escola els hi han ensenyat. S'adonen que hi ha caos, violència, com si hi hagués una guerra, però no entenen ben bé què és el que està passant. Fins que un grup de salvatges segresta a la germana de la Daya, a la Inge, i se l'enduen. I elles van a parar en una comunitat formada per també joves com elles, tampoc hi ha cap adult, però que conviuen amb unes condicions molt diferents a les que elles s'han criat, amb unes condicions precàries, fent unes feines duríssimes i gairebé amb unes condicions d'esclavatge. Aconseguirà la Daya trobar a la seva germana Inge? Entendrà què està passant en aquest món on sembla que hi ha el caos i una guerra i no sap ben bé per quina raó s'ha produït? No patiu, no us ho explicaré. Evidentment, ho haureu de descobrir vosaltres mateixos si llegiu aquesta novel·la. Quin seria el TocTech de la nostra història? Doncs, evidentment, és una novel·la futurista, és una distòpia on la tecnologia, sobretot amb les escoles on s'han criat les noies protagonistes, està pensada per facilitar-los la vida, per fer-los la vida molt més còmoda. Els adults, els professors, estan substituïts per hologrames. No tenen cap contacte, sinó que són visions d'hologrames que fan la tasca educativa dels centres. Fins i tot els pares o els records que els pares han gravat també són a través d'aquests hologrames, aquestes relacions virtualitzades a les que estem ja una miqueta acostumats avui en dia. Zona prohibida és una novel·la de misteri, és una novel·la d'intriga, on a poc es va desvetllant la trama i anem entenent una mica què és el que ha passat. És el primer llibre d'una saga d'uns quants més. Sé que hi ha la segona publicada que continua una mica la història i va desvetllant tots aquests interrogants que ens trobem quan s'acaba, sobretot, el primer llibre. Zona prohibida és un al·legat a la maduresa de la joventut. Ens parla de la capacitat de ser crítics amb els missatges que ens volen manipular, amb els polítics mediatitzats que el que busquen és a ciutadans que compleixin els seus deures i que no es qüestionin res. Però com diu la Daya, el que busquen els joves és coneixement i llibertat. que en el fons és allò que importa de la vida. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.